Us considereu persones felices? Què us agradaria canviar de la vostra manera de ser? Avui hem convidat al Via Lliure l'autor d'un mètode registrat amb el nom de mètode Kimon, que assegura que a partir de la grafologia, a partir de la nostra escriptura, de la nostra lletra, podem transformar la nostra vida i millorar-la. Dit així, pot semblar una fantasmada, però el seu responsable, Joaquim Valls, afirma que no, que és un mètode que funciona, que està contrastat. Tot plegat ho explica en un llibre titulat Buenos días y buena suerte, de Viena Ediciones, i a mi us haig de confessar, ja us ho he dit al començament del programa, que el llibre m'ha encantat. Vull dir, s'expliquen coses interessantíssimes. Joaquim Valls, benvingut al Via Lliure.
Bon dia i bona lletra.
I bona lletra, efectivament. Us explico qui és el nostre convidat. Joaquim Valls va estudiar Ciències Empresarials i Ciències Econòmiques, va ser soci fundador de l'Escola Superior Empresarial de Relacions Públiques i actualment és director acadèmic de dues empreses de formació. Dóna classes d'economia a la Universitat de Gent Gran i imparteix nombrosos seminaris de gestió del temps personal, gestió del coneixement i tècniques de negociació. Jo no sé què fa un economista com tu escrivint un llibre com aquest.
Bé, doncs ho explico en el llibre. El llibre està dedicat a la meva filla perquè el vaig iniciar justament quan la meva filla va néixer. Jo, que sóc una persona terriblement ocupada, vaig pensar que li podria dedicar poc temps, que segurament és el valor més important per l'educació d'un fill, i aleshores vaig pensar que, si més no, el que podia fer és dedicar-li el meu coneixement. Jo m'he dedicat tota la vida a estudiar pels altres i vaig pensar, bé, doncs estudia per la teva filla, no? I així vaig iniciar aquesta recerca pensant en com podia educar-la perquè fos més feliç.
De fet, has estat 10 anys.
10 anys.
Llegint, assistint a seminaris, formant-te també com a grafòleg perquè ets diplomat en grafologia. 10 anys per fer aquest llibre, és molt, eh?
Bueno, per un fill és poc.
Oh, per un fill és poc, però per fer un llibre, ja et dic jo que faig moltes entrevistes de llibres i no tothom inverteix 10 anys de preparació per poder elaborar un mètode com aquest.
Bé, aquest llibre està a prop de l'autoajuda. Jo que vaig llegir molta autoajuda per escriure aquest llibre, vaig voler-li dotar d'una capa científica. Jo provinc del món científic i, per tant, volia que el llibre tingués aquest to científic. La ciència vol temps i vol dedicació i vol estudi. I, per tant, no hi havia una altra manera de fer-lo.
Tu reconeixes que quan et van parlar dels efectes terapèutics que podia tenir la grafologia, que al principi eres una mica escèptic, tu, sobre això.
Jo sobre la grafologia sempre he estat una mica escèptic, tot i que m'he dedicat des de fa molts anys. La grafologia té defensors i detractors. Per tant, el que vaig voler en el meu mètode és que, a banda de la grafologia, hi haguessin tres pilars científics indubtables. I així ho vaig fer. Ara, jo la meva experiència sobre grafologia, analitzant lletra de persones que no coneixes en absolut perquè t'arriben a través d'un familiar o d'un amic, tothom et diu que ho encertes. Per tant, alguna base científica deu haver-hi.
Alguna cosa tindrà. L'avantatge del teu mètode és que el pots aplicar sense necessitar un coach. Tu vas entestar-te molt amb aquesta idea, va ser com, no sé si va ser una obsessió o no, però vaja, aconseguir que la gent pogués aplicar-se a la casa sense tenir un professional i haver de gastar-se els diners amb això.
Sí, mira, jo quan començo, per dir-ho així, a estudiar la ciència de la felicitat, agafo dos vessants, un la psicologia esportiva, on es prepara l'atleta per tenir èxits esportius, per un cantó, i per altre vaig també estudiar la programació neurolingüística, que és un tema força interessant. El que passa que tant un com l'altre necessiten un entrenador personal, un coach, i això és molt car. Jo volia fer un mètode que fos universal, és a dir, que es pogués aplicar a tothom, i especialment a nens i a nenes, doncs en l'adolescència, o diríem a partir dels 9 o 10 anys. No podia ser tan car. I aleshores vaig intentar trobar un mètode que fos això, que es pogués ser universal, no?
Desenvolupes el llibre, o podríem dir que divideixes el llibre en dos apartats. La primera és tota una part introductòria on tu expliques els pilars en què es fonamenta el mètode Kimon, i la segona part és el mètode Kimon. Si et sembla, parlem d'aquests pilars, perquè són importants, i aquí expliques coses interessantíssimes. Tu comences parlant, per exemple, de la psicologia positiva.
Sí, la nova psicologia és la psicologia positiva. Explico un llibre que es produeix una sincronicitat divertida perquè la psicologia positiva i la meva filla neixen el mateix any, neixen l'any 99. I, per tant, jo no n'era conscient, però és curiós que s'hagi produït d'aquesta manera. Què és la psicologia positiva? Doncs és una nova psicologia que intenta desmarcar-se de la psicologia terapèutica. Fins aleshores, explica molt bé el seu fundador, que és en Martin Seligman, fins aleshores la psicologia es havia de dedicat fonamentalment a curar. I Martin Seligman el que pretén és agafar una persona normal i convertir-la en una persona extraordinària, és a dir, fer-la millor. Per tant, jugar sobre les seves fortaleses, sobre les seves virtuts, etc. No? I això em va interessar molt, perquè, com també explico amb Buenos Días y Buena Letra, la meva manera de ser sempre ha estat aquesta. És a dir, jo no he intentat treballar gaire en els meus defectes, el que he intentat sempre és focalitzar-me en poques coses que sabia fer o que feia millor. I sempre ho he recomanat a tothom, centrar-se més en les fortaleses que no pas intentar superar els defectes.
Tot i que també parles dels defectes i de mals hàbits, tu expliques que hi ha un 50% de la nostra manera de ser que ve d'una herència genètica, però que hi ha un 50% que pensem que forma part de nosaltres i que no podem canviar, perquè diem, no, és que jo sóc així i no puc canviar, i que en canvi es pot canviar.
Mira, aspectes com el pessimisme, ho explica també Martin Seligman, són apresos. Hi ha molta gent que a mi m'arriben i diu, escolta, és que he estat pessimista tota la vida, sóc pessimista, i els meus pares ho eren també. Doncs sàpiga que segurament és educacional per part dels pares, que no és genètic. Passa igual amb... Jo sóc professor de matemàtiques. A mi a les meves classes de matemàtiques arriba molta gent que diu, jo no he servit mai per les matemàtiques. I els hi demostro que sí, que tothom serveix per les matemàtiques, que és una cosa que és una convicció apresa, que no és real, moltes vegades fomentada pels pares. Hi ha molt pare que quan el fill treu males notes en matemàtiques i et ve a veure i diu, per justificar-lo, diu, no, escolti, és que jo també
sóc
molt
negat.
Exacte. I jo, escolti, mira, les matemàtiques no es transmeten. A l'inrevés, la meva filla va anar a veure el professor de matemàtiques perquè havia tret una mala nota de matemàtiques i va dir, quan tenia 8 anys, i va dir, escolti, és impossible. No pot ser que hagi tret una mala nota de matemàtiques. Diu, per què? Perquè el meu pare és professor de matemàtiques. Li vaig explicar que
no
això no era genètic.
No va així, eh?
Bé, doncs, hi ha molts aspectes de la nostra personalitat que ens pensem que són essencials i en realitat han estat apresos. Com que han estat apresos, la bona notícia és que es poden desaprendre.
Poden canviar. Per exemple, en el capítol aquest de la psicologia positiva tu parles de 5 grans fortaleses interiors, que són l'extroversió, l'amabilitat, la responsabilitat, l'estabilitat emocional i la cultura.
Sort que ho has dit tu, perquè no me la sabia.
Doncs mira, ja t'ho tenia aquí el guió molt ben apuntadet. Clar, la cultura, evidentment que la pots millorar formant-te, però l'extroversió... O sigui, l'amabilitat, entenc que també, però l'extroversió... La gent que és molt tímida, molt tímida, no és tímida per tota la vida?
Mira, jo crec que darrere dels actors i de les actrius de teatre, o dels professors i de les professores, o potser fins i tot dels locutors i de les locutores, hi ha grans tímids. Jo crec que l'extroversió és una manera de vèncer la timidesa. I això ho explica avui en un article precisament a La Vanguardia el José Antonio Marina, que diu que si un adopta una actitud extrovertida, encara que no ho sigui, acaba sent extrovertit.
I l'estabilitat emocional, les persones que són molt inestables, realment això ho poden superar?
Aviam, el que no es pot superar és un temperament nerviós. Moltes vegades una persona inestable té un temperament nerviós. Això, el temperament no el podem canviar, però sí que podem canviar altres aspectes, com per exemple la vehemència. Mm-hmm. Una persona pot ser nerviós, però no té per què ser vehement. Per tant, sí que el que podem millorar moltíssim és el control emocional.
Tu expliques en aquest llibre, recordem que es titula Buenos Días y Buena Letra, de Viena Ediciones, que nosaltres agafem aquests mals hàbits o aquestes maneres de comportar-nos perquè el cervell necessita tenir uns camins coneguts per on anar. I que agafes aquella manera de comportar-te i a base de repetir-ho, escolta'm, sempre vas a parar a la mateixa manera. Com crees un nou camí? O sigui, una persona que sempre ha reaccionat, per exemple, una persona que té un temperament molt fort, que s'enfada molt, de seguida és d'aquestes de sang calenta i pam, es dispara. Si el teu cervell ja va cap a aquest camí, com ho canvies, això?
Bé, jo sempre explico això en els meus seminaris i a les meves classes. Si nosaltres arribem a un bosc que va a parar a una caseta i hi ha un camí marcat, per on anirem? Pel camí que està marcat. No ens plantejarem si és el millor camí o és una drecera. Nosaltres agafarem el camí que ja està marcat. Fem igual amb el nostre cervell. Hi ha un camí marcat, es va fer en la nostra... en la nostra edat més petita, i a partir d'aquí, quan reaccionem per aquest camí. Però aquest camí hem de ser conscients de com es va fer, igual que el camí del bosc. El camí del bosc el van fer unes persones que, a base de repetir, caminar per aquell lloc, van anar matant la natura i van generar aquell camí. Bé, doncs, per canviar de camí hem de fer el mateix. Ens hem d'obligar a transitar per un altre lloc, cerebralment. Per tant, el que hem de fer és, si volem tenir una certa habilitat, hem d'exercir com si la tinguéssim. i a base de repetir-ho, repetir-ho i repetir-ho...
O sigui, al principi ha de ser estranyíssim. T'has de sentir com un fals.
Ah, no, esclar.
Sí. Però què estic fent? Estic fent una cosa que va contra natura meva, diríem.
Ja t'explicaré un cas grafològic molt divertit. Tot aquest, els lectors ho poden, els oïdors, perdó, ho poden ara mirar-s'ho. Quan signem, si tenim complexos, el que fem és tatxar-nos. Totes aquelles signatures que es tatxen volen dir que aquella persona té o ha tingut, perquè moltes vegades és una relíquia de l'adolescència, moltes vegades és que l'adolescència aquella persona tenia un complex. Per tant, es tatxa. Llavors, quan amb una persona li dius, mira, escolti, a partir d'ara canviarà la firma i no es tatxarà, aquella persona se sent despullada. La primera sensació de signar... Clar, perquè has estat tota la vida tapant-te, ocultant-te, i de cop i volta et dic, mira, escolta, anem a treure aquesta línia que et tatxa o això que no es veu el teu nom i anem a fer que es vegi. Aquella persona se sent despullada. A cap de 3 mesos se sent encantada, perquè ja no s'oculta, es mostra com
sí,
és.
Sí, però la primera reacció, clar, primera és d'incomoditat.
D'incomoditat, clar, surts de la teva zona de comoditat per crear un altre hàbit.
El primer capítol dèiem psicologia positiva, el segon el dediques a l'autosuggestió, que és importantíssima.
Sí, és la clau. Jo crec que és la clau. És a dir, si no, i està molt estudiat en medicina, l'efecte placebo és sí, una tant. Cosa extraordinàriament estudiada. Fins i tot en psicologia, la major part dels medicaments contra la depressió, etc., el 70% del seu efecte és absolutament d'autosuggestió. Per tant, és un tema interessantíssim. Si una persona creu, si l'arribem a convèncer que és optimista, serà molt més fàcil que acabi sent optimista. I aquí és on la grafologia em serveix per distreure l'atenció de la persona. Un missatge autosuggestiu, li posem un filtre, no ens el creiem. Per tant, hem de distreure aquest filtre per poder entrar en l'inconscient i que realment aquella persona acabi convencent-se d'aquell missatge autosuggestiu. Si jo, mentre estic fent un missatge autosuggestiu, em fixo en unes determinades lletres que estic escrivint, la meva ment es distreu. I, per tant, és més fàcil saltar-nos aquest filtre.
I el missatge va directe a l'inconscient.
I el missatge va directe a l'inconscient.
Perquè el cap està concentrat en si faig la
clar.
A oberta per aquí,
la
L o la T o la F.
Aquesta és la gràcia del mètode, no? Que distreu l'inconscient.
I aleshores es tracta, bàsicament, de, durant 9 mesos, perquè això sí que s'ha de deixar clar, eh?
Sí, clar.
Durant 9 mesos, i tu expliques que o s'és constant...
És com
o no
el gimnàs.
Funciona.
És que és com del gimnàs. Jo, mira, tinc un amic que el seu desig de joventut, ara és molt jove encara, té 30 anys, però el seu desig de joventut era tenir un cos atlètic, i el nano era més aviat primot, bueno, porta 2 anys i ha aconseguit uns resultats extraordinaris. Una de les seves virtuts és la
constància.
La constància.
De fet, ho fa signar com un contracte.
Sí, no, aquest xicot als 25 anys va ser el seu primer canvi, va fer el mètode Kimon, i va signar aquest contracte i ho va portar a terme en el seu cas era un programa d'un any, ho va fer durant tot l'any. Quan va acabar aquest programa va dir, bé, ara ja estic preparat per aquest nou canvi, que és el canvi físic, i durant 2 anys han estat anant al gimnàs gairebé cada dia i ha aconseguit un cos atlètic com ell pretenia. Per tant, les persones perseverants reeixeixen amb aquest tipus de programes.
I t'has trobat amb gaires casos de gent que ho hagi deixat pel camí o no?
Hi ha gent que ho deixa. Hi ha gent que
I
ho
què
deixa.
Passa aleshores?
Bé, si ho deixes, doncs, com tot, no ho aconsegueixes.
Alguna cap... cosa queda per això o no?
Fem 2 coses importants. La primera transformació, que és la transformació de la signatura, que és la transformació de l'autoconcepte i de l'autoestima, la persona ja millora moltíssim. Només canviant la signatura ja fem un canvi molt important. I segon, que de seguida, penso que és el segon o tercer mes, treballem el tema de la perseverància. Per tant, com que sempre hi ha una motivació inicial que és un impuls que dura ben bé 1 o 2 mesos, a partir d'aquí, quan perdríem aquest impuls, desenvolupem la perseverància perquè aquesta persona no ho perdi. I per tant, l'índex de fracassos, diguem, és petit.
Mm-hmm. Explica el tema de la signatura. Com ha de ser la signatura? Perquè tothom tindreu al cap com signeu vosaltres i, per tant, podreu comparar si esteu molt lluny o no de la signatura que seria... És que, clar, hi ha una signatura ideal, es pot considerar així?
Sí, jo en el llibre explico que hi ha una signatura ideal. Una signatura ideal seria una signatura en la qual es posa el nom i el cognom clarament escrits. Això és important perquè si suprimim el nom estem donant molta importància a la nostra vida professional i si suprimim el cognom estem donant molta importància a la nostra vida íntima. Per tant, un equilibri que se'n parla molt, oi? Entre la nostra vida familiar, una conciliació entre la nostra vida familiar i la nostra vida laboral, també parteix de posar el nom i el cognom clarament llegibles, els dos. En segon lloc, és important que la signatura se situï en la zona centre-dreta de la pàgina, perquè això ens parla també d'un equilibri entre la nostra vida infantil i la nostra ambició, el nostre futur, etc. Centre-dreta ens parlaria d'una persona lleugerament ambiciosa, que per aconseguir fites també és important. Mai ens hem de tatxar. Tatxar-nos és sempre indicació de complexos, de coses que ocultem. Mai ens hauríem d'encerclar. Totes aquelles signatures de persones que s'encerclen, que el seu nom apareix dins un bucle, solen ser persones molt sensibles que en l'adolescència han après a protegir-se dels altres. Encerclar-nos és com engabanyar-nos, és com posar-nos una faixa. Per tant, ens hauríem d'alliberar d'això. La inclinació de la signatura ha de ser lleugerament cap amunt. Cap amunt és important perquè ens parla d'una persona optimista. Lleugerament és important perquè ens parla d'un optimisme moderat.
Clar.
La inclinació idònia la poden trobar els oients a la meva pàgina web, a www.kimon.es, amb K i dues M's, i allà trobaran una plantilla que es diu la plantilla de l'optimisme moderat, en el qual la inclinació de les línies indica com hauria de ser. La inclinació
de la signatura. I la gent que no posa... És que hi ha gent que no posa ni nom ni cognom, fan com un... Trrrt.
Bé, doncs insisteixo que disminuir el nom i el cognom sempre indica algun tipus de trastorn amb l'autoestima. És una mala autoestima.
És que, clar, jo aquest matí ho discutia una miqueta amb els companys de programa, perquè estaven tots superinteressats, i un deia, és que a mi m'agrada... O sigui, jo no poso ni nom ni cognom, però a mi m'agrada la meva signatura. No la vull canviar.
Bé, és que, esclar, que ens agrada allò que estem habituats. La gent que fuma, doncs li agrada fumar. No deixa de ser un mal hàbit, però... Per tant, és el mateix. És a dir, quan nosaltres estem habituats a una cosa, ens agrada perquè ens sentim còmodes fent aquella cosa. Si volem obtenir resultats diferents, haurem d'actuar de manera diferent. Diuen que una definició de bogeria és continuar fent el mateix i esperar resultats diferents. Oi? Per tant, si volem millorar, hem de canviar algunes coses.
Està clar. Per tant, el mètode Kimon treballa, entre d'altres coses, la signatura, però tu primer comences amb una redacció, que escriguin una mena de carta, no?
Bé, esclar, per fer una anàlisi grafològica, qualsevol grafòleg o grafòloga et demanarà un mínim d'un foli, moltes vegades dos. Per què? Perquè la lletra és el nostre jo social. A partir d'aquí nosaltres veiem com aquella persona es mostra davant dels altres. La signatura és el nostre jo íntim. Per tant, ens interessen les dues coses. Et demanarem un text escrit i signat.
I després es treballa la signatura. Si s'ha de canviar, apostes per canviar la signatura, sí, clarament, perquè això implica canvis. I durant les següents setmanes i durant aquests 9 mesos... T'ho dic, ens queden 2 minuts, eh? Però com explicaries una mica el que es treballa? Perquè bàsicament tu dones unes plantilles, fas que la gent escrigui una sèrie de frases i que faci una sèrie d'exercicis, sí, cada dia.
Cada dia són uns exercicis grafològics i després un cop a la setmana, basat en exercicis de psicologia positiva, les persones han de fer una redacció. Bé, doncs què treballem? Doncs treballem aquelles característiques que he trobat que defineixen les persones de vida plena. És a dir, persones d'èxit, però en el sentit de que fan allò que estimen i estimen allò que fan i, per tant, reeixeixen amb una activitat concreta, no? Quines són aquestes característiques? Bé, me n'oblidaré, eh? Però la perseverància és fonamental, l'optimisme, l'extroversió, la capacitat d'implementació, és a dir, de començar i acabar, això també és clau, i una última característica que jo crec que és molt important i que està basada també en la psicologia positiva, que és la gratitud. I em penso que en el programa en veu parlar fa relativament poc, no? Donar les gràcies, donar les gràcies és un exercici clau per ser feliços. I ho dic a tots els oïdors que escriguin una carta donant les gràcies a algú que hagi estat rellevant en la seva vida, una carta o un correu electrònic, que aquest també podria ser, i que l'enviïn. Només escrivint-lo ja tens un augment d'endorfines important.
En fi, el mètode l'hem explicat molt per sobre. Penseu que a Buenos Días y Buena Letra està tot especificat perquè el pugueu seguir des de casa vostra. Jo recomano un llibre perquè més enllà de si feu el mètode o no, tot el que expliques al començament, a la primera part, ja és molt interessant per si sol, tot el que explica sobre com actuem, sobre el que podem canviar, etcètera, etcètera, la psicologia positiva. Per tant, felicitats per aquest llibre. Joaquim Valls, Buenos Días y Buena Letra, de Bien Ediciones. Gràcies, Kim.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.